Teatre radiofònic amb amants del teatre i Cugat Mèdia. Cada dilluns al vespre a Ràdio Sant Cugat i quan vulguis a www.cugat.cat. Avui escoltarem dos contes, un de Santiago Rossinyol i Prats i l'altre de Joan Oliver i Sallarès, Pere IV. Santiago Rossinyol i Prats neix a Barcelona el 25 de febrer de 1861 i mor a Madrid el 13 de juny de 1931. Pintor, escriptor, periodista i dramaturg català, fou un artista polifacètic i un dels líders del modernisme català. Els monòlegs són l'entrada d'en Rossinyol al medi teatral i s'insereix de ple en la seva obra literària des del primer moment. Vist des de la classificació dels gèneres literaris, el monòleg és el punt intermedi entre la narració i el text teatral, i en el cas de Rossinyol, entre una prosa amb tocs de prosa poètica i el text per ser interpretat des de dalt d'un escenari. Era, en definitiva, la tipologia d'escriptura adient per a un Rossinyol que fins aleshores havia assolit el reconeixement del públic com a prosista gràcies a les cròniques publicades a La Vanguardia. El monòleg interior, l'escriptura autobiogràfica, el deix malenconiós combinat amb la ironia, caracteritzen el to general dels monòlegs rossinyolians. Els monòlegs de Rossinyol formen part de la vida quotidiana. Rossinyol aborda un dels temes més típics del corrent esteticista modernista, el dolor i la malaltia d'una societat frívola i decadent. La Minyona Suïcida és un monòleg escrit el 1919. Va ser interpretat per dues grans actrius distanciades en el temps i diferents en el seu gènere, la gran actriu Margarita Xirgu i la gran Mari Sempere. Santiago Rossinyol, amb el seu humor tan característic que amb el pas del temps segueix sent fresc, sorprenent i divertit, ens descriu una minyona que, més que voler-se matar, vol fer-se passar les cabòries amb el seu salt fumant, entre cometes. Aquest monòleg no és només una peça costumista, sinó que ens permet recuperar una època. La Minyona Suïcida, narrador Joan Contijoc, criada Rosa Sicart, gravació i postproducció Pablo Palenzuela, producció Carme Ballesteros i Jessica Sotodossos, arranjament i direcció Teresa Canes. Esperem que el gaudeixin força.
A les 5 de la tarda, per la porta que dona al carrer, surt una noia vestida de criada de servei. Porta el cistell i a dintre una botella d'anís del mono i una copeta.
Ai, 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 em mataré, em mataré. No tinc més remei que matar-me. És dir, pitjor que matar-me, emmetzinar-me. Perquè de matar-se no en surt ningú, i d'emmetzinar-se n'hi ha que en surten, i com que si jo en sortís m'aniria matant fins a sortir-ne, doncs res, que ja em veig cadàver. Perquè jo tiro per cadàver. Una servidora vol ésser cadàver. Sí, senyor, sí, ben cadàver. I no és pas que hi senti vocació a ésser difunta una servidora, al contrari. Cregui'm que una servidora havia nascut de la mena d'anar fent anys. Sí, molts anys. Però el que em passa és trist. I m'he dit, apa, vinga, un veneno, un cop de coll i avall i sortir-ne. Perquè si jo els dic que he estat enganyada per un soldat, potser no em planyaran. N'han arribat a enganyar tantes del nostre braç, això de l'exèrcit, que en queden poques per enganyar. Però si jo els digués, pobre de mi,
que no és un sol el que m'ha enganyat, sinó varios, ja no se'n riurien. I és així. He tingut una desgràcia. Encara no he tingut relacions amb un de tropa, ja m'ha enganyat. Ni un s'ha descuidat d'enganyar-me. Siguen de peu, de cavalleria, dels que duen llança o sabre, encara no m'han demanat que els estimés, ja he rebut. Els he vist tan ben plantats que no he pogut més. I adéu, Carmeta. Una servidora es diu Carmeta. I sobretot els d'Andalusia. Tenen un parlar tan dolç. Que prenda, que salerosa, que cachito de cielo abierto, que un es trasbalsa, els ulls se n'hi van i ells venen i bona nit tingui. Jo no sé per què els faig tan de goig, aquests pillastres de gent armada. Que es pensen que ho faig expressament, de tenir aquests ulls de Déu-n'hi-do i aquest nasset que mira la lluna i aquest caminar de torpediner? Si els agrado de moment, quina culpa hi tinc, pobre de mi? I si els deixo d'agradar així que els he agradat, què puc fer-hi? Els murris em volen 8 dies, o 15, fins n'hi ha hagut un mes. Però així que vindria el casar-me, media vuelta. Què, media vuelta? Vuelta i media i piernes a ajudar-me. Em fan donar una passeta per anar al cinema i en fer-se fosc se m'escorren dels dits, rellisquen. Hi ha cops que en encendre els llums ja són al quartel de les drassanes. Però tots aquests eren soldats rasos, dels antics soldats naturals, diguem-ne assistents, que m'assistien fins que es cansaven d'assistir-me. I un soldat ras sempre serà un soldat ras. Però el darrer, el que serà la causa del meu emmetzinament, ja quasi no n'era de soldat. Aquest, a més de ser un cromo, un massapà, una cartolina, un Sant Lluïset amb uniforme, es deia Emilio, el gran pillo. Emilio, tot ell, o de quota. No sé si és quota o cueta. També va enganyar-me com els altres. No té perdó de cap ordenança. És clar que tenia uns posats tan rectes, tan seus, tan com si sortís de la planxa, que no hi havia qui el resistís. I com que jo, de resistent, mai no n'he estat molt, mal m'estal dir-ho, així que em va decantar els ulls, res, que vaig perdre la quota. Em casaré amb tu, em deia el farsant. Un dia d'aquests em casaré amb tu. T'ho juro per l'honor del cuerpo, del teu i del meu, més del teu que del meu. El moment que menys et pensis, et passaré per l'altar. Prou, prou, per l'altar has dit. Pel cinema devies voler dir. Enganyar-ne un altre i fan 30. A l'ataque. I el 41 abandono de la manera més ingrata. I tot per què el gran Luis Mejía? Jo no li demanava pas que es casés. Qualsevol es casa el preu que estan avui els queviures. I del modo que està al servei. Que creguin que no hi ha un pam de net. I els parlo per experiència. No és pas casar-me el que jo volia. Jo el que volia és tenir qui m'acompanyés al pai-pai i al paral·lelo i a la bohèmia. Volia soldat, jo, veto aquí. No volia més que soldat, perquè això que una serveixi i que mentre una serveix ells se'n vagin a servir el rei és una cosa molt mal feta. Que s'esperi el rei, que jo estic feta soldat i el vull costi el que costi. I saben què m'ha fet aquest gran brètol de quota? En lloc de dur-me el pai-pai, pai-paiar-me. Sí, senyors, faltar-me. És dir, faltar-me. Sobrar-me amb una d'aquestes sospiteses que porten més plomes al cap que els pavos reials a la cua. Però ara ja tinc el remei. Un veneno que m'ha donat la droguera a la cantonada. Un veneno que va matant de mica en mica, que no du pressa, que voltes estar molt temps sense matar, que fins passen anys, per a que no se'n escapa ni una mosca. Aquí ho tinc, sal fumant del mico. Un es va prenent una copeta de tant en tant i al cap d'un quant temps i d'uns quants mesos, nyac, gira el coll.
Mentre va parlant, va bevent copetes d'aquest veneno.
Apa, veneno! És bo? Sembla anís?
Ja me'l donaran, l'anís. Ai, per anissos estem a aquesta hora.
La minyona en beu una altra copa.
Al pensar que un d'aquests dies em trobaran assassinada. I assassinada de beure. Litjosos homes. I que és trist que una no pugui desbesar-se'n. Quina pena haver de dir-se soldat a la vida, o ell s'ha res. Ai, mares que teniu filles, si no vigileu la milícia o la malícia, o diguem liatge. Mares, pares i famílies, així que passi un batalló, amagueu el servei, si voleu. Us ho aconsella una noia al peu de la tomba del suïcidi. I l'estrany és que aquest sal fumant m'agrada, que és de molt bon prendre. Ves? El que és tot aquest món? Sembla que hauria d'estar trista de matar-me i aquestes metzines, no ho sé, em posen alegre. Si no fos que a la que està a les portes de la mort no li escau, fins ballaria un foc trotet d'aquells de la bohèmia. Perquè d'allò sí que se'n diu ballar. No es perd el temps allí, allò és fer jornal. Jo allí m'havia trobat de cargolar-hi una matxinxa amb un dels abandonadors. I que ja havia parat l'orquestra i no podíem descompartir-nos. I seriosos, eh? Tots dos fent camí com si anéssim a cercar el metge. I ell amb una mà estirada com la del monument de Colón i jo amb el colze damunt l'espatlla com qui porta una criatura. I així, aquí em gronxo i allà hi torno. Juro que en arribar al vespre es dorm ben pla en aquella casa.
La minyona, mentre parla, va ben gots del veneno.
I en sortir, els amos m'esperaven per fer el sopar. Ai, fes el sopar. Qui sopa venint de la bohèmia? Ni qui vol sopar després dels postres? Que es cuinin ells. Jo sóc bolxamica. I les que som bolxamiques no volem amos ni soldats. Volem més soldada que soldats. I sortir al vespre, i apagar el foc, i deixar refredar els fogons, i tenir el dret d'emmetzinar-se amb quota i sense quota. I ara, a matar. És a dir, a matar-me, anar-me matant de mica en mica. Perquè ja veuen que em mato, eh? I jo també ho veig. I ho vaig fent.
La minyona va bevent.
I el pitjor és que ho aniré fent mentre em quedi a l'ampolla. Perquè són molt tossuda amb el beure. Que vinguin ara els soldats. És dir que vinguin, que no vinguin. Que si em veuen estic perduda. O més ben dit, estic salvada. Que ve a ser el mateix que està perduda. Ai. Soc molt, però molt desgraciada.
La minyona se'n va fent esses plorant i rient.
Ai. Ai. Ai.
Continuem amb el següent conte de Joan Oliver i Sallarès, narrador, dramaturg, traductor i periodista, que fa servir el nom de Pere IV com a poeta. Neix el 29 de novembre de 1899 a Sabadell, en el si d'una família de la burgesia industrial. Passa la infància immers en un ambient de casa benestant, estudia dret a la Universitat de Barcelona. De caràcter inquiet i rebel, i poc còmode amb els codis socials burgesos, amb altres escriptors, forma el grup anomenat Grup de Sabadell, un grup marcat pel rebuig a la burgesia i pel desig de provocar la societat del moment. També organitzen actes com els antijocs florals. També creen un club de senyors, del qual nomenen un ase com a president. D'altra banda, també treballen per difondre la literatura catalana a Sabadell i al Vallès. El seu projecte més ambiciós va ser la creació de l'editorial Miranda. A partir del 1923, escriu poemes i petits contes al diari de Sabadell i el 1928 publica el seu primer llibre de proses, Una tragèdia a Lilliput, i el 1934 el seu primer poemari, Les decapitacions, que ja signa amb el pseudònim de Pere IV. Amb aquest poemari és considerat per la crítica com un dels més brillants escriptors de la seva generació. Joan Oliver es converteix en una figura pública i la seva actitud honesta i contestatària el fan veure com un símbol de la lluita antifranquista. És com una mena de patriarca per als més joves i participa activament en actes de protesta, com ara la Caputxinada del 1966. El 1970 és distingit amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Posteriorment, finalitzada la dictadura i restaurat el govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, continua mantenint una posició crítica i insubornable fins a l'extrem de rebutjar la Creu de Sant Jordi de la Generalitat. Joan Oliver, segurament que més que conegut a la història de la literatura catalana com a Pere IV, mor el 19 de juny de 1986. El mercat comú. Joan Oliver, en el conte que escoltarem a continuació, ens explica com un home reflexiona sobre els avantatges i desavantatges amb què es trobarà el seu país si entra al mercat comú. Així analitza exemples de la vida quotidiana que l'envolta, els amics, els negocis, la família. El mercat comú. Home del carrer, Joan Berlanga. Narradora, Paquita Puig. Gravació i postproducció, Pablo Palenzuela. Producció, Carme Ballesteros i Jessica Sotodossos. Arranjament i direcció, Teresa Canes. Esperem que el gaudeixin força.
Home del carrer. La gabardina descolorida, la camisa bruteja i les sabates en demanen unes altres. Però va afaitat, a fresc i ben pentinat, i porta corbata. Al braç, un embolcall que vol ser una peça de roba femenina protegida per un mocador.
Sí, no, ja, estem d'acord. Ja sé, ens convé molt d'entrar-hi, al mercat comú. El mercat comú és fantàstic, no ho he negat mai. Ara, jo no hi entenc gaire, en aquestes coses. No m'estic pas de dir-ho. Oi que val més donar la cara i ensenyar les cartes? Jo sóc així. Que no hi entenc, dic que no hi entenc i llestos. Però, com que sóc un home que la vida m'ha baquetejat molt i que n'he passades de tots colors, sabeu què penso? Doncs penso que entrar al mercat comú no és difícil. No és tan difícil com molts s'imaginen. Fixin-se en això. Entrem en el mercat comú. Va, ja som dins. Molt bé. I ara què? Hi ha gent que ho veu tot molt clar. No sabem el pa que s'hi dona. El mercat és com totes les altres coses. Per exemple, entrem en un negoci, una botiga, suposem una papereria. El barri és bo, s'hi aixequen moltes cases, vinga la grua amunt i avall, com bolets creixen. El barri serà bo i no hi ha cap papereria i objetos d'escritorio. Bravo, som-hi, nois. Tot es presenta bé, comprenen? I com que el sou no t'arriba i la dona té un raconet, pica. Ja has picat. Ah, i tota la família, començant per la sogra, hi està d'acord. El soci industrial fa números i ho veu molt clar. Sempre ho veu molt clar, el soci. Bé, la inauguració amb pastes i xampany. No ens estem de res, la casa és forta. I el senyor vicari, blis-blas, ho ruixa tot. Però, ah, fillet del meu cor, al cap d'un any, quan ja has traspassat el local de qualsevol manera i t'has barrotat totes les existències a preu de la paira per pagar un munt de lletres que fa por i quedes pelat com una mona, a casa et diuen que has estat un enze. Ja ets massa gran per fer el préssec. I la sogra, que té una idiosincràcia, si em permeteu l'expressió, una idiosincràcia que esgarrifa, et diu, tal com sona: jo també em provaria de negociats amb els quartos dels altres. Però què hi farem? Tirem-hi un vel. Molts ho han passat i més val no fer-s'hi mala sang. Només era per dir-vos que el difícil de les coses és la sortida.
L'home del carrer continua amb les seves deliberacions.
Diuen que si entréssim al mercat comú ens apujarien els sous. Home, això sí que fos una gran cosa. Tindríem un nivell de vida, diuen, europeu. No sé com, però sembla que és gairebé segur. Quan penso en aquests pobres xicots que han d'anar a treballar a Alemanya o a Suïssa, el cor se m'encongeix. Allà plou molt seguit, sembla que hi ha unes humitats de calample. I es troben estranys, els meus fills, fins al caliu de la família. Sí, tots en diem mal de la família. Però què fórem sense els pares i les mares, eh? No fórem res, ni una criatura del néixer no fórem. Aquests pobres xicots d'Alemanya, deia, treballen només 7 horetes i acabat, apa, al carrer, i que s'apanyi. De diners, molts, sous de ministre, però no gastis, noi, que estalvia per la mare i per la dona, i els nanos, si n'hi ha. Cervesa, i vinga salxitxes, i màquines de platar, i de llotges suïssos, de Suïssa mateix, per quan tornin a casa els dies de vacances i fer la repartidora, que tota la família, parents i entre parents, els espera amb la mà parada. I vinga mullena i boira baixa, i vinga gent que parla suís, fins les criatures parlen suís, i esclar, només s'entenen entre ells. Pobrets, jo els comprenc. Enyoren el sol i els cigrons amb arengada i els ideals de quan esperaven l'autobús i aquella escalfureta tan nostra dels rellogats i aquell enfeinament que no para mai, 8 hores carregant i descarregant camions i a la sortida 5 horetes més en un altre magatzem estivant peces de llana. Que és així com es fan coneixences i no hi ha temps per a capficar-se. El que passa és que la gent s'inquieta, vol millorar, té aspiracions que no fan bé. Per això no em canso de dir que el mercat comú ens vindria com l'anell al dit. Però, això sí, que mirin bé com hi entren i on posen els peus.
L'home es troba per casualitat al carrer el senyor Ramírez, un conegut seu. Més ben dit, un veí de la casa del costat que té un Seat d'aquells que semblen un aparador de les mantequeries.
El senyor Ramírez el conec perquè un vespre se li va rebentar la canonada del bany i pel celobert vaig sentir els esgarrits de les dones. Ai, Virgen Santíssima! I tot allò que diuen. I vaig baixar a ajudar-los fins que van comparèixer els bombers amb un pet de sirenes que es cruixia. I llavors jo, cames, ajudeu-me, perquè amb els bombers en l'altabaix va prendre una envergadura que t'hi jugaves la pell. Doncs, l'altra tarda, el vaig trobar a l'estany, el senyor Ramírez. I en sortir vaig portar la conversa cap al mercat comú per veure si pescava alguna notícia fresca. El senyor Martínez, el Ramírez, els matins treballa en un gran edifici on tothom, tots els empleats, parlen castellà. Un castellà de debò, saben? I a les tardes fa de... em penso que fa de gestor administratiu. I els gestors administratius en saben la prima de tot l'enrenou dels impostos i de com es paguen i es deixen de pagar i d'allò de portar dos jocs de llibres per parar el cop. I no es pensin, és un home que té moltes persones agraïdes. Només els diré que per les envistes de Nadal rep pel cap baix un centenar, potser exagero, però vaja, de paneres amb torrons, pernils i botelles de marca, tot amb llaçades blausa. Quina il·lusió, diu la dona. Sí? Doncs mira'm i no em tocs. L'escala és una corrua feta i a vegades em pregunto què dimonis em fan de tot aquell bé de Déu de teca que els arriba a treure del pis i no sé per què no posen una tenda, ves? A nom de la senyora, i fora un negoci rodó. Doncs vam entrar en conversa el senyor Ramírez. Ai, Martínez. No. Ramírez, ja ho deia bé, que s'expressa com un catedràtic. Deia que el mercat comú era això i això altre, i que havíem d'aprofitar la conjuntura que ens convenia, és el que jo dic, i que hi entraríem per la porta gran, però que, sobretot, calia anar amb molt de compte a no perjudicar ningú, perquè si no, fora un fracàs. Deia... com deia? Ah, sí, deia intereses creados, i me'n recordo perquè potser ho va repetir 3 vegades. El senyor Ramírez em va fer adonar que el mercat és una cosa molt bona, però alto, també molt, però que molt delicada i molt senyora. Aquí no tothom, que és cas, no tothom està preparat per a la vida moderna. Que no ens passés allò que va passar al Rovira, un xicot de la meva edat, que viu a la Bordeta i treballa a Sant Andreu. En Rovira es va casar fa cosa de 3 anys amb la Roseta, que és amiga de la meva dona. De solteres havien treballat plegades i eren carn i ungla. Fa més goig que la dona, les coses com siguin, però gasta més fums i planta més car. En Rovira, de moment, va estar de xampa, perquè ja des d'abans de casar-se no li fallaven les 4 hores extres cada dia, com aquestes. És clar que el noi anava cansat i renegava com un oriol, però l'amo del taller no estava molt d'en Rovira, i el xicot encara va tenir bemolls per muntar un torn de casa seva i a les hores perdudes del dissabte i el diumenge polia. No sé pas què devia polir, peces devia polir. El cas d'en Rovira, ja ho veuran, és molt salat, quan hi penso encara ric. Però no precipitem les coses.
Cada vegada que la seva dona anava a visitar la Roseta, muller del senyor Rovira, havia d'escoltar la mateixa cançó.
Saps la Roseta? En Rovira li ha comprat una rentadora.
I un altre dia...
Saps la Roseta? En Rovira li ha comprat una làmpara de llàgrimes i una escena pel menjador, d'aquelles platejades i amb tots els apòstols de relleu. O bé, pel seu sant li ha regalat un cotxet de matrimoni pels nanos.
És que la Roseta va tenir bessonada, sabeu? Ha de fer il·lusió, eh? Veus de cop i espavila't.
Doncs sí, la seva dona cada pas li retreia en Rovira.
Ell sí que se surt de tot i va endavant.
I, nois, això em faria. Us ho dic francament, em tocava els voravius i a vegades m'havia de mossegar la llengua per no esbotzar-ho tot i caigui qui caigui. Jo dic que al món hi ha d'haver de tot, homes així i homes aixà. I jo sóc un home aixà. Hi ha molta gent, vostès en coneixen, gent de bona fe, que és pecat fer-los mal. Van amb la llanterna apagada. Es prenen la vida, com ho diré, s'acuclen... s'acluquen d'ulls i tiren el dret. Per ells, tot el que porta el diari és l'Evangeli. Entre poc i massa, noi. Jo sóc d'una altra fusta. Jo hi penso, en les coses. M'agrada pair-les i aprendre dels qui saben més que jo. Per desgràcia, el pare no va poder donar-me estudis i als 13 anys i mig, un servidor ja pencava. I perdonin l'expressió,
ja pencava com un home. Com un home dels que penquen, s'entén? Perquè hi ha cada mòmia que s'hi arrepenja i deixa fer els altres. I ningú no sap d'on surten les misses. Però, miri, a mi em passa una cosa molt particular. Tots en tenen per un despistat, per un nanses. Bé, tots. Els de casa i quatre que venen a fer el tallat al Lejano Oeste, un bar del carrer d'Astúries, i no és per propaganda, eh? Quin despistat, diuen, i erra de mig a mig. Perquè jo sóc molt observador i sempre estic a la que salta, modèstia a part. En Pepet, el noi de la barra, em guardaria de mentir. No m'agrada citar noms, però hi ha cada... Deixem-ho. I ara aquí penso, si em permeten, miraré l'hora del rellotge de l'acadèmia pràctica d'aquí a la cantonada, que me'l tapa un tramvia.
L'home s'aparta una mica i mira el rellotge.
Bon dia, a les 7:05. Abans de les 7 havia de lliurar aquesta feina a una clienta de la dona. No vindrà de 5 minuts, eh? Perquè a les dones no els ve mai de mitja hora, prou que ho saben vostès. No us ho havia dit, oi? Que la de casa va prendre el determini de cosir fora ja fa temps. I no ens va malament, la veritat sigui dit. Ens defensem. I això, que un servidor passo una mala tongada. És que vaig sortir amb el cap alt, eh? I bufant. És que vaig sortir de la fàbrica de plàstics, Rodergues, Camp de la Creu i Vallbarriaga, Vilaclav Aragó i Companyia Limitada, estic escarmentat. Molt escarmentat, creieu-me. I vaig en peus de plom en això d'acceptar una col·locació. I m'agrada treballar de cap i donar rendiment i que la casa vegi que faig forat, saben? Sort que la dona hi posa el seu granat de sorra i que hi ha nits que vella fins a les 3 de la matinada, però ho fa de gust. Si no fos... castiga molt la vista, Santa Llúcia de Neia. I que la criatura té un mal dormir i marraneja a deshora. Els qui som casats ho sabem prou. Els matrimonis. A vegades hi ha malentesos i les dones que queden entre nosaltres també tenen el seu caràcter. I ara, amb el seu permís, me n'aniré. Un altre dia en tornarem a parlar amb calma d'això del mercat. Val la pena, ei, i m'ho sembla, perquè ja n'estem fins al nas de futbol i de cançó mediterrània. El mercat comú, solució, ja veuen que m'atreveixo a dir. I em mantinc en els meus trets. Si hi ha prudència, hi ha d'haver per força, tothom hi sortirà guanyant. I nosaltres, els treballadors, més que ningú.
Doncs hem passat una bona estona amb l'Espai de Radioteatre, uns programes que fem Associació Homes del Teatre i Ràdio Sant Cugat. Ens tornem a trobar al 91.5 FM i sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat.